La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 22 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca un programa de la ràdio en català que ja està pendent del canvi d'hora i això que els rellotges digitals ja ho fan sols. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Caravé?
Doncs avui el vi agafa tot el protagonisme d'aquesta secció.
Oi, que bé.
Sou amants d'aquesta beguda? Em sembla
Vaja,
que sí,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Si és que sí, què preferiu, el vi blanc o el vi negre? I encara més, sabríeu dir-me quina temperatura s'ha de conservar? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer s'ha tornat més o menys idealista que fa uns anys i si creuen que la seva ideologia ha canviat a mesura que es fan grans. En parlarem amb el nostre expert del dia. Ell és Albert Balada, politòleg, sociòleg i historiador del pensament i membre de la Junta del Govern del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Mare dels Ous?
Doncs avui la Mare dels Ous es torna a culer i és que avui descobrirem els càntics que hi ha hagut al llarg de la història del Futbol Club Barcelona fins a arribar al que tots coneixem avui dia.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dimecres anirem també cap a Llinars del Vallès per parlar de l'única passió que representa el Bisbat de Terrassa i en terres vallesanes.
Descobrirem què s'hi amaga darrere d'aquest muntatge de la companyia teatral Tall Tall, una passió que neix l'any 2000 amb la voluntat de ser femenina, moderna, didàctica i entenedora. En parlarem de tot plegat amb Reyes Barragán, autora, directora i també actriu en la passió de Llinars. A més, també us hem de dir que tenim en marxa un sorteig de dues entrades dobles per gaudir d'un espectacle com la passió de Llinars del Vallès. Només cal que entreu a les nostres xarxes socials per poder guanyar una d'aquestes entrades dobles.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per un agradable conversa, Núria.
Martí Selga i Miquel Pérez, flauta, violí, veus del grup de folk, música tradicional i humor, el Pony Pissador, que acaben d'estrenar nou àlbum amb el grup de Longest Jones, sota el nom de Longest Pony. En parlarem de la seva trajectòria musical i divertida, però també de les cançons que conformen aquest treball que segur no us deixarà indiferents.
I a partir de quarts de cinc, Nina?
Un dimecres més parlarem amb David Balaguer sobre qüestions quotidianes. Avui en David ens parlarà de crims. A més, descobrirem quin és l'encàrrec que li ha fet a Olma Giró.
I finalment, cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros. Avui per parlar de Teca de la Bona, Andreu.
El resultat del clàssic, la decisió de Fiscalia sobre el cas Negreira, el resultat del Barça femení contra la Roma o la situació de l'Espanyol seran alguns dels temes que abordarem amb Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i Rafa Sanaujan parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Pony Pissador.
El Pony?
Bé, no, el Pony no. El grup de música, clar, els seus components, no? Bé, de fet, he estalquejat el perfil del grup de música. Mm. Però mireu, jo amb aquest grup, bé, jo no, gent de Solsona, hi té molta afinitat. De fet, és perquè tenen una cançó sobre un poble de per allà, que es diu Su. I volia començar el meu estaqueig explicant...
Su, perdona, que és el, diria que és el poble amb el nom més curt de Catalunya.
Sí, també.
Sí, eh?
Sí, podria ser dels més petits de Catalunya, també. En fi, volia començar el meu estalqueig explicant una petita anècdota, i és que, com deia, la gent de Solsona n'és bastant fan d'aquest grup i canta les seves cançons quan van una mica pujats de voltes. I va ser una d'aquestes cançons que uns policies van multar unes 16 persones de Solsona, sí, per cantar a ple pulmó cançons del Pony Pissador en el seu camí cap a l'Apolo.
Mira.
Sí, vull dir, és una experiència maca.
Molt bé,
dit això, el nom del grup ja dona molt a parlar perquè el Pony Pissador és una mica estrany, de fet, quan li he dit a l'Ester, a la nostra companya, un pàrquing per al Pony Pissador. S'ha quedat una mica esturada. I diu, però què és això?
S'ha d'anar el pònic i fora.
Un grup de música. Bé, doncs a l'Instagram tenen .yar. I jo quan llegeixo, doncs em surt dir-ho d'aquesta manera. Yar.
Això és una mica...
No, com una mica pirata.
Sí.
Mira, els cavalls els tenim aquí.
Ja el tenim per aquí, sí.
D'altra banda, em fa bastanta gràcia que les seves publicacions i els seus cartells de concerts facin servir les típiques lletres del Word que tots alguna vegada havien fet servir per fer treballs del col·le, aquelles que tenien relleu i que són tan cutres, sabeu?
Molt, però ara tornen a estar de moda.
Sí, perquè són una mica vintage, no? Dit això, diguéssim que el Photoshop tampoc és el seu fort i es nota que van a l'Instagram a jugar una miqueta i a fer humor del seu dia a dia. També he de dir que semblen tots fets l'un per l'altre, i ho dic perquè tots tenen una cara més o menys allargadeta i de vegades tots porten barba de Pare Noel. Ho coincideixes amb mi?
Sí, absolutament, és així.
En fi, però...
Són uns hipsters, realment,
sí,
eh?
Sí, una miqueta. Però per acabar amb una mica d'humor, i perquè entengueu que tenen el mateix humor que Joan Trias, hi ha un vídeo que té gairebé 14.000 visualitzacions i que protagonitza un dels que ens visita avui, en Miquel Pérez. En aquest vídeo explica com fer un drum and bass, que és un gènere musical una mica així de xumba-xumba,
sí.
I se'l veu a ell que diu, aquí tenim el drum, el tabac de liar. Aquí tinc el bass. Poses el drum dins del bass i ja tens el drum en bass.
Mare meva.
Boníssim.
És el teu humor,
boníssim.
Joan.
Sí,
boníssim.
En fi, el veredicte és que el seu Instagram és un percal i bastant cutre, però de tant percal i de cutre et fan riure, així que estan més que aprovats.
Visca el cutrerio. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs crec que no ho havia dit mai, però em fan por les pilotes. He de dir en la meva defensa que cada vegada menys. Espereu un moment. O sigui, ara ho entendreu perquè dic això. He de dir en la meva defensa que cada vegada menys em fan por, però crec que és per un traumeta infantil de quan feia educació física al col·le. I és que quan era petit em van trencar dues vegades les ulleres en un mateix curs per pilotassos a la cara.
Pobre.
I clar, ara cada vegada que jugo amb la pilota hi ha dues normes. Una, no em poso mai a la porteria, i dos, m'apartaré si hi ha una pilota d'aquestes voladores. Per tant, jo, si em volen al seu equip, hi ha aquestes dues normes.
M'encanta!
Les mandonguilles, no.
Les pilotes. Ho saps, demà, que, Andreu, començarem el programa dient allò d'un programa a la ràdio en català que parla de pastanagues i pilotes.
Sí.
Això va així.
Està bé.
Farem una escudella.
Sí, farem escudella.
Odies la gent que... Doncs que el metro et pressiona. És a dir,
tu
tens un lloc per asseure't i decideixen posar-se davant teu i com més a prop millor. I deixeu-me. És a dir, és que... Crec que sóc un imant per totes aquestes persones.
Però què vols dir, que s'asseuen al costat no et deixen espai?
No.
Són aquells que obren les cames?
No. Aquests també els odio, i ja ho vaig dir profundament.
Sí.
Però aquestes persones que se't posen a davant, o sigui, tu tens ja el teu lloc, al metro, i puja una persona i se't posa davant.
Sí.
I en aquell que quasi toque ginoll amb ginoll,
sí.
No cal.
Val.
No cal contacte físic al metro.
Què et fa feliç?
Doncs a veure, em fa feliç el no portar jaqueta. Perquè em va tan bé, ja sabeu que jo tinc una mica de toc amb les jaquetes i només anar amb dessuadora, doncs és alliberador, la veritat.
Alliberador, eh?
Sí.
Val. Propòsit vell?
Era no mirar més el meu horòscop. De moment avui encara no l'he obert, tot i que crec que quan canviï el mes ho hauré de tornar a fer.
Segurament. Has notat això, que Venus, tens Venus a sobre i...
No, justament no, ahir no.
No, eh?
No,
vaja.
Llàstima.
Tot bé ahir?
Sí.
Ens has de comentar alguna cosa?
No.
Vale.
Es va arruïnar.
De fet, mira, ara us explicaré.
Sí?
Sí, perquè forma part del meu propòsit nou, que és no pagar birres a llocs com Rambla Catalunya, perquè tenen preus excessius i et destrossen la butxaca. És veritat.
Si vas al centre d'una ciutat...
Sí.
Clar, tio, però clar. Una cosa... Des de...
Tu vol dir que... clar, tio?
Sí. Escolta, que estem fent ràdio, eh?
Has d'anar al Born.
Sí, el Born, però si encara et foten una bona clatellada.
El Raval, al costat de la Facultat de Geografia i Història...
No.
No, el Raval està molt bé.
Sí.
El Raval està molt bé perquè...
A l'entrada.
Entres amb cervesa i surts sense cartera.
Oi. Estava pensant el mateix. Allà no et roben... Bueno, res.
No, això, ja està. No fiquem els jardins.
Exacte.
Gràcies, sí. Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Va, gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Una abraçada per tota la gent i amics que viuen al Raval, que me'ls estimo tant o més que la gent que viu a, com la gent que viu a Tarragona. Magnífica ciutat. Núria Ros, què ens expliques avui a la Cara B?
A veure, doncs avui la Cara B es vesteix d'alegria perquè toca parlar de vi.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más.
Vámonos, José.
Cariño, tómame calentito a tu ritmo.
Guai, aquesta cançó,
sí, home, sí,
eh? Dedicada a en José.
Un clàssic.
Que li agrada molt Estopa.
No, no, no és que li agradi Estopa.
És que és
que
Estopa.
Ell no. És Estopa.
És Estopa.
Saps? Ell és els dos.
Amono José, ha dit.
Sí, sí, Amono
José. Sí, 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 sí.
És així.
Bé, abans de res, dir-vos, i em prenc la llibertat de dir que la secció d'avui està dedicada exclusivament a la meva mare.
Home.
Una gran amant del vi. Blanc.
Blanc,
he
eh?
De dir, sí. I també tots aquells oients que no puguin viure sense fer-se una copa d'aquesta meravellosa beguda
ara.
Alcohòlica al dia.
Sí.
Perquè és alcohòlica.
Sí,
no passa
sí, és
res.
Alcohòlica. Sí.
A vosaltres us agrada el vi?
Molt bé. Ara, mira, un altre que li agrada molt sí. El vi. A mi també m'agrada molt. Abans que una bona cervesa, abans que parlàvem de cervesa, abans que una bona cervesa, una bona copa de vi.
Sí, sí, això és veritat.
Sí.
Què sou més, de vi blanc o vi negre? Perquè aquest és un gran debat, eh?
Negre.
Que la gent que li agrada el vi de veritat, li agrada el vi negre.
Jo negre.
Negre? Mm.
Sí. He canviat, per
vi blanc i he començat amb el negre. Amb el vi negre.
És gradual, això. Comences sí. Amb el Vinya del Mar, d'aquells...
Ui,
ui, sí, bueno, sí, sí. Sense dir marques.
Un albariño.
Sí, sí. Bé, llavors, molt bé, perquè aquesta secció està feta per la gent que li agradi el vi.
Sí, tant.
Dit això, com sempre, que serveix per escalfar motors, avui us porto 6 consells, 6, eh?
Mm.
He treballat. Que heu de seguir per guardar el vi a casa les millors condicions possibles.
Vinga,
perquè, mira,
fa molt bé, això.
Imagina't que tu, en 4 mesos vista, tens una cita.
Mm.
I vols sorprendre aquesta cita amb un bon vi. No, no facis
a
aquesta
mi,
cara.
A mi no m'ho diguis perquè, com diu la de parellada, et destrossaré la secció.
Destrossa-me-la.
Jo tinc una vareta de vins.
Ah, sí?
Sí,
sí. Sí.
Allò que regules la temperatura... Tot.
No, no, és un
no,
gran
no,
amant.
No. Això està bé.
En tot cas, avui us porto aquells 6 consells que heu de seguir per guardar el vi a casa a les millors condicions possibles. Val? El primer consell té a veure amb la temperatura.
Mm.
Factor importantíssim per a aquesta beguda. I és que, si, senyores i senyors, servir el vi a una temperatura adequada és molt important, però també ho és a l'hora de guardar-lo. Val? Per això, segons els experts, una de les condicions principals que demana un vi a l'hora d'emmagatzemar-lo per un període, estem parlant prolongat de temps, és tenir una temperatura adequada i constant. Insisteixo, adequada i constant. Per tant, si la temperatura no és constant i els canvis són graduals, el vi patirà. I no volem que pateixi el vi.
Clar.
No volem.
No, 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 no.
Què passa si pateix el vi? Que envellirà abans d'hora i, per tant, ja no servirà de res. A punt importantíssim, els vins negres, que a tu, Joan, a tu, Andreu, al principi us està agradant, tenen més problemes i, per tant, pateixen més les temperatures que els vins blancs.
Ah, sí?
No sabria dir el per què, però és així.
Jo pensava que era al revés.
Jo també.
Jo també, sí. Però no, es veu que són els vi negres.
Mm-hmm.
Per tant, un vi negre sempre s'ha de cuidar en excés. I ja per acabar amb aquest tema de la temperatura, que sapieu que idealment un vi s'hauria de conservar per sota dels 15 graus.
Mm-hmm.
Per tant, una temperatura d'uns 12-13 aproximadament és una bona elecció. Si baixa d'aquesta temperatura, el vi no és que es faci malbé, sinó que es retrassa molt el seu procés d'envelliment i, per tant, no sorprendrem a la persona.
Clar, clar, clar.
Val. El segon consell té a veure amb la humitat.
Compte,
molt important,
sí.
També. I és que el lloc on es guarda les ampolles, detall molt important, cal que sigui un lloc amb una bona ventilació, amb una mica de ventilació, que sigui també un lloc fresc i amb una humitat d'entre el 60% i el 70%.
Mm-hmm.
I direu, per què?
Doncs
perquè aquests valors alts evitarien que el suro, el tap, s'assequi i minimitzaria directament l'evaporació. Ara bé, detall important. Si la humitat augmenta molt, és a dir, per sobre d'un 70% aproximadament, pot fomentar el creixement de floridura.
Mm-hmm.
Ostres, sembla que m'hagi begut vi jo i tot, eh? I fer que les etiquetes es comencin a desenganxar.
Ah.
Per tant, on hem de conservar el vi? A llocs humits, entre un 60 i un 70% d'humitat, i que hi hagi una mica de ventilació i siguin frescos. Sí?
Perfecte.
Queda clar?
Sí.
Perfecte. Mm-hmm. Consell número 3. La posició de les ampolles. Com les col·loques tu, Joan?
Jo horitzontal i vaig girant.
I va girant.
I va girant.
Sí.
És que déu-n'hi-do, eh?
Jo anava a dir horitzontal.
Val, mira, cap dels dos heu dit cap bestiesa, val? perquè les directrius que donen els experts són les següents. Que heu anat a comprar un vi i teniu pensat consumir-lo abans, per exemple, de que passi un mes? Mm-hmm. Doncs no patiu, perquè podeu deixar l'ampolla, com ho fa l'Andreu, en posició vertical. Mm-hmm. Ara bé, que no teniu pensat beure-us aquest vi en una bona temporada, d'aquells que ho guardes, per exemple, per al proper Nadal, sí. Doncs, com diu en Joan, posició horitzontal. De fet, en aquests casos és recomanable trobar una superfície plana i posar les ampolles en fila i tombades. Mm-hmm. Però encara hi ha més coses a tenir en compte. És més complicat cuidar una ampolla de vi que un fill, pràcticament. Si el vi és blanc o és cava, també ens agrada molt el cava, sí. O inclús si el tap és de plàstic, es poden deixar les ampolles en posició vertical durant mesos i mesos i mesos.
Mira.
Sí? Queda clar?
Sí, tant. Sí. Consell 4, eh?
Sí, seguimos para bingo.
Va.
La llum. Alerta. Perquè tal, per tal de que el vi es conservi millor, és important guardar les ampolles en un lloc fosc. Val? Allunyat de les màximes fonts de llum. Però especialment allunyat de les fonts de llum de sol directe. No volem aquest sol, ja que els raigs ultraviolats poden fer que l'aroma, molt important per als sommeliers, l'aroma del vi sigui desagradable. Però no patiu, perquè si no hi ha cap manera de que les ampolles quedin fora de l'abast de la llum, doncs es poden embolicar amb un drap o posar-les dins d'una capsa tapada. D'aquesta manera tenim la solució feta.
Ara.
Consell número 5, que ja acabem, té a veure amb el moviment. Si és possible, és molt important, atenció, no moure massa una botella. Val? De la mateixa manera, és molt útil emmagatzemar el vi a casa de tal manera que no calgui moure unes ampolles per arribar a unes altres. És a dir, que teniu una bodega, col·loqueu-ho bé,
clar.
Que no hàgim de...
Clar.
I sí, això és important perquè les vibracions produeixen producte, volíem dir, del trànsit pesant, els motors o generadors poden afectar de forma negativíssima el nostre vi, i tampoc ho volem. I ja per acabar, però no menys important, s'ha de parlar de l'aïllament. Val? I és que aïllar el vi és fonamental. Ho sabíeu, això, no?
No. Ni idea.
No. Doncs és fonamental.
M'ho apunto,
sí. De fet, no s'ha d'emmagatzemar al costat d'alguna cosa que desprengui una olor molt forta, ja que aquesta olor, què passa? Pot penetrar directament a través del suro i contaminar-lo.
Compte.
Paraules majors. Per tant, una bona ventilació, en la línia del que dèiem abans, pot evitar que les olors d'humitat entrin en contacte amb el vi. Per tant, ara ja teniu aquests 6 truquets de... Podríem dir lifestyle, no?
Sí.
De bona masterclass.
Sí.
Que heu de seguir per mantenir amb la millor qualitat possible els vostres vins, perquè beure vi està bé.
Està
però
molt
s'ha
bé.
De saber beure'n.
Ara.
Al volant teniu una gota, eh?
Home, moderació sempre, eh?
Clar.
Per molt que agradi el vi, moderació sempre.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Clar, perquè com que... És veritat que el vi no seria res sense una bona musiqueta de fons.
Ai, sí.
Sí.
Arribar a casa després d'una dura jornada...
Jo, bona música, un llibre, una copeta de vi i un trosset de formatge...
Ja t'han guanyat.
Mira. Sí, soc molt feliç.
Soc molt del teu equip, t'he de dir.
Sí, jo també.
Doncs, com dèiem, com que el vi no seria res sense bona música de fons, anem directament a la notícia musical que avui ens la porta The Weeknd. I és que el cantant, compositor i productor canadenc s'ha convertit, atenció a la dada, estadísticament en el músic més popular de tot el planeta. Com us quedeu?
No, a mi m'encanta. The Weeknd m'encanta. Sí. Soc un fan.
José Matosas també li agrada molt. Mira com està.
Avui les cançons...
Ho està ballant tot, avui, eh?
Sí o no?
Sí,
el tinc d'esquena,
sí.
No el puc veure.
Mital.
Bé, com deia, més s'ha convertit estadísticament en el músic més popular del planeta després d'haver aconseguit 2 rècords Guinness amb la seva música. No tothom ho pot dir, això.
Compte, eh?
No tothom ho pot dir. Un d'aquests rècords, el passat 20 de març, quan The Weeknd va aconseguir la quantitat més elevada d'oients mensuals a Spotify, segurament un d'ells és José Matosas, un número que, cal dir, mai abans s'havia superat. També cal dir que part d'aquests rècords es deuen a la cançó que estem escoltant, que es diu Die For You, que és un tema en col·laboració amb la gran, i mai més ben dit, Ariana Grande, que aquest tema es va publicar per primera vegada el 2016, és a dir, 7 anys, i res, 7 anys després ho estan demostrant, segueix eclipsant a tot un món. Per tant, avui em despedeixo amb ells, amb The Weeknd i la gran Ariana Grande, i aquest Die For You.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
La mare dels ous, amb Pau Canyes.
De tenim de tot aquí, eh? Pilotes, pastanagues, ous... 20 minuts que passen de les 3 de la tarda i com cada setmana el nostre estiu en pràctiques, Pau Canyes, que ens porta la mare dels ous d'alguna anècdota, d'alguna història curiosa. Pau Canyes, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
Quina és la història d'avui?
Doncs avui, primer de tot, vull que ens posem les botes de futbol.
Compte.
I que saltem al camp.
Val.
Però abans, una pregunta per vosaltres i els nostres oients. Sou del Barça?
Home. Ni es pregunta, això.
Si sou d'un altre equip, podeu dir-ho també, eh?
A l'Hèrcules.
Ai, al Badalona,
jo. T'ho dic de veritat. Ella és del Badalona, jo sóc de l'Hèrcules.
I va, una pregunta.
No, no,
i de l'Europa.
Una pregunta ràpida. Quin és l'himne del Barça actual?
Home, el cant del Barça.
Què vols que el cantem?
No.
Ah,
no.
Ei! No, no, no. Sí. Una vergonyeta.
Si jo us dic que realment no ha estat sempre l'himne que escoltem i que el Barça ha tingut 5 himnes, com us quedeu?
5 himnes?
5 himnes.
No tenia ni idea.
Doncs que són el xiulet que comença la mà dels ous d'avui. Molt bé, ara que ja heu escalfat,
sí.
Doncs fins fa res... Ui,
no, tira,
això
tira.
No és casa.
Ja tenim un lesionat.
Sí. Fins fa res es pensava que l'himne més antic que formava part del club era l'himne del 1923. Però error, no era aquest el més antic.
Ep.
Es va perdre el rest de l'himne que datava del 1910. Però que a partir d'una referència al llibre de Daniel Carbó, historial del Futbol Club Barcelona, en 1924,
sí.
Es va iniciar una recerca a l'octubre del 2014 que va donar resultats.
Mai millor dit.
Sí. Es va trobar la partitura manuscrita de l'himne per a piano a un arxiu musical de... Poseu-vos... De la Corunya.
De la Corunya?
De la Corunya es va trobar aquest himne.
Feia allà, això.
No ho sabem.
Val.
Tot va finalitzar, això sí, l'any 2017, perquè es va trobar la lletra al fons Peris de Vargas de Barcelona. I clar, vosaltres voleu saber, no?
Home.
Com era aquest himne?
Home,
doncs,
i tant.
Jo us el poso.
Muchachos, bienvenidos al Far West. Hoy el Futbol Club Barcelona...
No, una mica seria
una mica sí, no?
Sí.
Però us he de dir que el que estem escoltant va ser interpretat pel músic Ignasi Terrassa, un dels pianistes de jazz més prestigiosos d'Espanya.
Sí, amb l'Ignasi Terrassa Trio.
Llavors, aquest himne que estem escoltant es va estrenar el 17 de juliol del 1910 per tancar una temporada que havia acabat amb un triplet.
Sí.
Copa de Catalunya, campió d'Espanya i Copa dels Pirineus.
Ep,
no està malament. Qui ho va fer? La banda militar del regiment d'Alcàntara.
Ah, veus?
I on ho va fer? Doncs al vell camp del carrer Indústria, durant un partit.
Mm-hmm.
Llavors, la música era obra del director de la banda, José Antonio Lodeiro, i la lletra de Santiago Albert.
Mm-hmm.
He de dir que aquesta lletra, que ara nosaltres només estem escoltant la melodia, era en castellà i tenia un aire bèl·lic. És a dir, el que volia dir era un partit de futbol és una batalla i l'equip un exèrcit.
Compte, eh?
Llavors, després del 1910, ens hauríem d'anar al 1923, que és el... És a dir, aquí hi ha un canvi. Per què? Perquè és el primer himne en català.
Mm-hmm.
Si l'anterior era el més antic d'Europa, que déu-n'hi-do, aquest era el primer en català, i que aquest 2023 fa 100 anys. Així que jo us el poso.
Passat una mica del Far West a l'Orfeo Català, eh?
Sí.
Una mica.
Una mica, això.
El 25 de febrer del 1923 es va cantar el nou himne del club. Aquell dia la societat celebrava un homenatge a Joan Camper, considerat el pare del Futbol Club Barcelona i en gran part també president del club, I en aquest acte també es va fer un amistós entre el Club Blaugrana i una selecció de jugadors catalans. Mm-hmm. L'himne que estem escoltant, que va ser el primer escrit en català, va ser escrit per Rafael Folch, un polític i escriptor. Mm-hmm. I el compositor de la música era Enric Morera, és a dir, un personatge molt important en la tradició musical. Llavors, teniu ganes d'escoltar més?
Sí, sí.
Saltem al 1949. Seguim amb sardana, no? És a dir,
gairebé
jo d'allí...
Sardana, sí, sí.
Gairebé sardana. Aquest que estem escoltant és quan el club va fer 50 anys. I que res, que celebrar-ho amb un himne nou. Llavors, qui ho va escriure? Doncs va ser Esteve Calzada, i la música la va posar Joan Dotres, i portava per primera vegada Barcelona sempre amunt. I hem de pensar que això és 1949, és a dir, en ple franquisme, el Barça va fer aquest himne. Així que...
I en català, eh?
I en català.
Sí.
Clar, he de dir que a mi això, la primera vegada que ho vaig escoltar, em recordava una sardana.
Sí, sí.
Però totalment, eh? I l'anterior també.
Sí, sí, sí.
I llavors, va, seguim viatjant al temps, que anem al 1957. Això pot recordar una mica els anuncis, no?, de
l'època.
Sí.
No hi hauria gaire complicació en saber-se l'himne, la lletra d'aquest himne, eh?
Clar. Barça.
I quan es va fer aquest himne? Doncs també quan feien anys. Mm. Perquè el Barça aprofitava, no?, quan eren les celebracions, per fer aquest canvi. Llavors, el que estem escoltant, dedicat al Camp Nou, perquè s'inaugurava.
Està bé.
No, doncs, d'acord. I he de dir que la paraula Barça apareixia per primera vegada.
Ep.
En un himne del club. És a dir, abans teníem Barcelona, ara Barça. Llavors, aquest, bueno, no va agradar molt.
No?
Per què? Perquè va aparèixer...
Ara.
Doncs aquest és el referent. I precisament el que esteu fent va ser algo que va estar pensat. Per què? Perquè aquesta cançó, que va ser, de fet, estrenada el 27 de novembre del 74, durant els actes del 75è aniversari de l'entitat, va posar el nou himne per primera vegada en públic. I llavors, la lletra de Josep Maria Espinàs,
sí, senyor,
de Jaume Piques,
sí, senyor,
i la música de Manuel Valls.
Correcte.
I ràpidament aquest himne es va fer molt popular, per això que la Núria i l'Andreu hagin aplaudit perquè acompanya a l'hora de fer aquest ritme.
I tant.
I a nivell de lletra, doncs, està molt encertada i resumeix els valors que té aquest gran equip, no?, com és el club.
Més que un club.
Tu diràs. Sí.
Exacte.
Toma mi. Correcte.
Toma ja.
Aquest és l'últim himne.
Sí.
Exacte. Mira, Rosalia. Sí.
Toma mi. Motomami.
Sí, sí, la Rosalia que va posar això de Motomami a la samarreta del Barça.
Exacte, el darrer clàssic, sí, sí, sí. Llavors, va, jo porto la proposta cultural, Joan.
Som-hi.
Vinga, tens dues per escollir. Anar a veure un partit del Barça?
Això ho he fet durant molts anys.
No, dic tots, tots els de la caravana.
Sí, clar.
O...
Paga Pau Canyes, eh?
Ui.
Vinga.
Fer un partidet de futbol...
No, de fet no paga Pau Canyes. Saps qui paga? Negreira. Vinga.
Sí?
Ui. Ja l'ha deixat anar.
Un partit de futbol amb vari... Bueno, de gent d'aquí a la casa, de Ràdio Estel, i de l'Andreu Porter.
Sí, home.
Oi.
Les normes, ja ho he dit jo abans, són, 1, no posar-me de porter, i 2, les pilotes voladores no són meves.
El que vale i el que no va portero. Pau, gràcies.
A tu, Joan.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Dina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català. Avui has sortit pel carrer dels barris de Sant... Del barri de...
Mira,
perdoneu.
No, ho hem d'explicar, això, Joan.
Sí.
És que acabem de tenir com una fuga de l'estudi de tots els companys, una miqueta precipitada, I ha semblat això unes mudances...
Ai, pobres.
Mal fetes, saps?
No, que ho han fet amb tota l'agilitat del món.
Sí, sí, ha estat molt graciós.
Què? Avui has sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar exactament què.
Doncs sí, Joan, avui la pregunta del dia ha estat: has canviat d'ideologia al llarg de la teva vida? Val? Això en primer lloc. I en segon lloc tenim, i hem sumat, consideres que ets més o menys idealista que fa uns anys?
M'agrada.
Sí, sí que t'agrada, sí que t'agrada. Aquesta pregunta, podríem dir que està dedicada a tu, Joan.
Veus,
aquesta.
Que bé.
Però el motiu...
A mi no, està dedicada a una altra persona.
Exacte, el motiu té nom i cognom, ara ho deies, està dedicada a una altra persona, que és Ramon Tamames, 89 anys, exdiputat i economista.
Emoción de censura.
Va ser el
aquest
protagonista...
Senyor, sentit aquests dies.
Exactament, de la jornada d'ahir, en aquesta moció de censura presentada per sí. Vox. I per què ell és el motiu de la pregunta del dia? Doncs perquè podem... veure que hi ha un canvi...
Mira. La banda sonora de Ramon Tamames aquests dies al Congrés dels Diputats i sonava això.
Exacte. Doncs pel seu viatge ideològic, podríem dir, perquè per qui ho desconegui, el candidat independent de Vox ha passat de ser diputat del Partit Comunista d'Espanya a ser militant de Vox, de l'extrema dreta, vaja.
Compte que no és militant, És independent.
Exacte,
Però sí que ha presentat aquesta candidatura en Vox, sí.
Exacte, sí, candidat independent de Vox. I Déu-n'hi-do-ret, doncs, el canvi de banda que ha fet, eh? Mm-hmm. Per tant, avui el que fem és parlar de la ideologia de la gent, sense dir partits polítics,
ara. D'acord? No volem saber qui voteu.
Exacte, no ens cal saber quina butlleta us agrada més o quina menys, d'acord? Només ens cal que ens expliqueu si heu canviat d'idees al llarg de la vostra vida i què us ho ha fet fer. Escoltem-ho.
Una mica, que sóc més conservadora.
Però els anys m'ha canviat, sí.
Val.
Políticament m'ha canviat i personalment no ho sé, no t'ho sabria dir. Políticament segur.
Políticament segur?
Segur.
Ostres. Doncs no, em sembla que no, que segueixo pensant el mateix, més o menys. Jo crec que sí, que em penso el mateix.
Vale. Política... Bueno, no canvia gaire, eh? Vull dir, sempre he tingut la mateixa ideologia i bastant, com se dice, bastante neutral.
Home, segur que ha evolucionat una mica. La ideologia segur que ha evolucionat, no tinc cap dubte. No sé cap a on, però no crec que... Jo crec que un cop tens una ideologia quan neixes, tens la ideologia dels teus pares, i a mesura que vas creixent, doncs vas evolucionant a la teva o no. En el meu cas ha canviat una miqueta.
No he canviat d'ideologia a lo largo de los años. Bueno, me va bien los valores con los que me he criado y bueno, por lo tanto, no he tenido necesidad de cambiar d'ideologia.
No, home, per creences, per temes de solidaritat, per temes... Temes de consciència social.
Sí, o sea, siempre se maduran esas cosas, pero bueno, yo creo que más o menos siempre he mantenido un poco la línea.
Hi ha gent que sí, hi ha gent que no, hi ha gent de tot, eh?
Sí, ja has vist que, de fet, és això, molta varietat, i ens cal descobrir si els nostres participants d'avui es consideren més o menys idealistes que fa uns anys.
Doncs som-hi.
Us en recordeu que era la segona pregunta d'avui, eh?
Sí.
Vinga, va, escoltem-ho.
Jo crec que cada vegada sóc més realista, perquè l'experiència et dona aterrar coses, i veus coses que són possibles i coses que són més difícils, no?
Menys. Bueno, potser quan et fas més gran prens més estable, no? Més estabilitat.
Menys. Pues por lo que la vida te va enseñando, básicamente. Te vas dando cuenta de que el idealismo no... O sea, que las cosas no son como son, que las cosas van pasando y vamos, yo pienso así. Vas madurando y vas pensando de otra manera. Vas pensando más por ti misma.
Más idealista, sí. Bueno, porque tengo más capacidad para ayudar a los demás, por ejemplo, porque creo que no sé, cuando estamos en una situación digamos muy muy complicada, digamos a nivel humano, pues sacamos lo mejor de nosotros mismos, somos más solidarios, como ha pasado en la pandemia y demás, con lo cual, bueno, creo que el ser humano es mejor de lo que pensaba que era hace unos años.
Més idealista, potser.
Sí,
sí, jo crec que sí.
És més esperançadora, vostè ara.
Sí, bueno, a vegades sí, a vegades no, depèn del dia, no, i de les notícies i de com va el món.
Em considero més pragmàtic, que no vol dir menys idealista, però una part de pragmatisme sí que l'he incorporat. Per la realitat, perquè hi ha coses que te tornes pragmàtic. Si a l'experiència, potser és que deixes de donar rellevància a coses que abans hi donaves molta i et tornes més pràctic, perquè al final allò que és transcendental és molt més important que el dia a dia.
Molta gent que ha deixat de ser idealista, alguns que diuen que ara ho són més.
I tu, Joan?
Jo t'ho contestaré en un altre programa, això.
Vale, sí. m'agrada.
Sí, sí, sí.
Ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos...
El bonus track d'avui, Joan, és d'una noia molt simpàtica que ens explica la seva visió del món, i estigueu molt atents perquè comença, que sembla que no acaba d'ordenar les seves idees, sí, però déu-n'hi-do al final. Vale. És molt interessant escoltar-la.
Más idealista.
Sí, ¿por qué?
Desgraciadamente, sí. ¿Por qué? Porque no aprendo.
¿No aprendes?
No aprendo. Porque creo que el mundo está aún cambiando y creo que podemos hacerlo muy bien siempre y cuando nos lo ocurremos entre todos.
¿Piensas en algo en concreto diciendo esto?
No, pienso que trabajo en oncología infantil. Entonces veo que estamos haciendo las cosas bien, pero en según qué temas, en según qué ámbitos, y falta mucho por trabajar.
Doncs des d'aquí, una abraçada molt gran, perquè em va caure molt bé aquesta noia, wow, molt simpàtica, molta feina que estan fent bé des dels...
Sanitaris d'aquest país, que sembla que ja no recordem com els aplaudíem des dels balcons a les 8 del vespre.
I des d'aquí els aplaudim una vegada més, i cal dir-ho ben fort, no? És molt important això, Joan. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Albert Balada, politòleg, sociòleg i historiador del pensament i membre de la Junta del Govern del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Balada.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Molt bé. El canvi en la ideologia és el més natural en l'ésser humà?
Absolutament. Pot semblar una cosa molt estranya, i més des del punt de vista de les organitzacions polítiques, però és algo que tradicionalment s'acostuma a donar. Mireu, nosaltres distingim, els professionals de la ciència política i la sociologia, entre el que és el canvi de tendència, el canvi de vot, o el vot de transferència, que en diem. Uh-huh. Tradicionalment, i Catalunya amb això és específica, ha votat diferent a les eleccions municipals o a les eleccions autonòmiques o a les eleccions generals. Per tant, és alguna cosa que és consustancial a l'ésser català, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. Per què es diu que la gent gran és la part de la població que vota més i, en canvi, hi ha una gran abstenció en la població jove?
Bé, això és un tòpic. Quan estudies els nivells de participació, la gent jove vota exactament igual, amb la mateixa mesura, intensitat, i diríem que gairebé la mateixa divisió... De...
Senyor Balada, perdoni que el talli, però és que crec que està amb les mans lliures i no l'escoltem gaire bé. El sentim fort i fluix, A veure si se'l pot treure i l'escoltem una miqueta millor.
Jo?
A veure? Senyor Balada. L'hem perdut, Joan.
Ara el tornem a...
Sí, ara el recuperarem.
Problemes de cobertura hauria ser... ens feia una gran anàlisi el senyor Albert Balada, que ens deia que és el més normal del món, és anar canviant d'ideologia segons passen els anys, i que això sol passar en les societats, com ara ve la catalana, que és la que estàvem analitzant un dia com avui. Recordem Nina Agustí, que avui ha sortit al carrer del barri de Sants, precisament a preguntar això, si la gent canvia d'ideologia. Em sembla que ja podem tenir el senyor Balada de nou.
Senyor Balada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que l'escoltem millor.
Perdoneu que sóc una mica gran i llavors...
No es preocupi.
No va gaire amb mi.
No es preocupi per res. Senyor Balada, ens comentava que això... jo li preguntava si la gent gran... Bueno, es té entès que la gent gran vota més i que la població més jove té aquesta abstenció. Per quin motiu és?
Jo us deia, o intentava dir-vos, no sé si l'has escoltat,
sí?
Que, diguem, això és un tòpic que existeix, però no és cert, aquest tòpic.
D'acord.
Quan estudies els nivells de votació i la incidència que hi ha, la gent jove vota exactament igual, amb la mateixa mesura que la gent gran, amb pràcticament les mateixes tendències i el mateix nivell de participació. Però, diguem, costa poc d'atribuir que els joves no participen, que els joves doncs no voten, doncs no... no certament, quan te'n vas al àmbit científic, veus que no és així.
Uh-huh. L'idealisme decau amb el pas del temps, podríem dir?
Home, has de tenir en compte que aquí és una qüestió més antropològica que sociològica, però realment, a mesura que vas incorporant experiència a la teva vida personal, et canvien moltes coses. Jo mateix estic entre la seixantena i la setantena, estic convençut que no penso exactament igual com pensava quan tenia 20 anys, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que aquesta és una experiència que podríem ampliar a la resta de la gent. Segurament tens uns valors que són sostinguts en el temps perquè són valors implementats a la teva part de socialització més primària, però després vas transformant-te a mesura que les experiències et van incidint.
Uh-huh. Senyor Balada, a què es deu el canvi d'ideologia del Bhutan? No? Podríem dir que és, per exemple, si ve una crisi forta, econòmicament parlant, pot fer que el Bhutan canvi d'ideologia només per aquest fet?
El problema és que el concepte ideològic només el teniu periodistes i polítics. O sigui, la ideologia formalment no és un concepte que ja realment estigui existint, no? Uh-huh. El concepte d'ideologia, separació, dretes, esquerres, formalment, no? Interessa a dretes dir que existeixen les esquerres i les esquerres dir que existeixen les dretes, però des de la Segona Guerra Mundial la diferència no és substancial, és mínima. Uh-huh. Partint d'un liberalisme generalitzat, liberalisme, ho dic des del punt de vista acadèmic, no liberalisme ideològic, i anem incorporant paràmetres, diríem que socialdemòcrates, per dir-ho d'alguna manera, que la gent ho entengui, i gairebé tothom es vesteix amb aquest ideari, tothom. Tant el votant com el partit polític que t'està fent l'oferta. Ja sé que és difícil d'entendre, no?, que es veu, a vegades es veu, ui, quines diferències hi ha entre uns i els altres, però quan vas a filar més prim, veus que les diferències no són tants. Llavors, a la gent li passa exactament el mateix. Perquè es mou d'un costat a l'altre, possiblement en molts casos per afinitat personal. Fixeu-vos que normalment vosaltres, els periodistes, us referiu a la possibilitat de que un líder polític tingui més ascendència sobre uns o sobre altres, doncs això continua passant. Independentment de les idees, si una persona és atractiva, no des del punt de vista físic, sinó des del punt de vista de la idea, de la persona, de la transmissió del missatge, llavors és probable que si es dona el cas, com és aquest, doncs, una greu crisi econòmica, hi ha algú que sigui força atractiu en aquest cas, encara que les seves idees no siguin rellevants i transcendents, pugui atreure un cert electorat.
Uh-huh. Senyor Balada, hem de començar, doncs, a trencar aquesta idea d'esquerra i dreta com a la política nord-americana?
Mireu, el concepte d'esquerra i dreta neix amb la Revolució Francesa, que és on s'assentaven els jacobins i on s'assentaven els girondins, a l'esquerra de l'Assemblea i a la dreta de l'Assemblea. En realitat, entre ells no tenien diferències. La diferència substancial era que uns, doncs, preferien que no hi hagués el rei i els altres que els anava bé que hi hagués el rei, no? Però una diferència gran no hi era, perquè la revolució estava implicada en tots ells. És el que us explicava jo després de la Segona Guerra Mundial, no? Uh-huh. Diferències... A veure, és evident que hi ha diferències, sí que n'hi ha, però substancials, imperatives, no. Ningú qüestiona el sistema, si us hi fixeu. Uh-huh. Si ningú qüestiona el sistema, no hi ha diferències.
Sí, sí. Albert Balada, politòleg, sociòleg i historiador del pensament i membre de la Junta del Govern del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana i per atendre'ns, que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies, encantat de fer-ho.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem cap a 3:15 de la tarda. Gràcies, com sempre, Albert Balada. Gràcies també, Nina Agustí. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres caiem a publicitat i de seguida, a la tornada, parlem de la passió de Llinars del Vallès.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació.
Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.
Doncs sí, 3:15 de la tarda. Avui la caravana es desplaça ni més ni menys que fins a Llinars del Vallès, on des de l'any 2000 cada any s'hi obren les portes de la sala gran del Teatre Auditori de Llinars per explicar la història de la Passió de Crist. Sota el títol Veniu a mi, la Passió de Llinars, la companyia de teatre Tell Tall, una versió de la Passió relativament nova i amb la voluntat d'explicar la història, atenció, des d'un punt de vista femení, amb senzillesa, però amb la major honestedat i austeritat possible, cosa que la diferencia clarament d'altres passions amb molta més tradició. Però per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora l'autora, directora i actriu de la Passió de Llinars, Reyes Barragán. Molt bona tarda i gràcies per venir a la caravana.
Hola, bona tarda, encantada de pujar a la caravana.
Reyes, explica'ns una mica quin camí segueixes per tal de que hagi estat possible una passió com la Passió de Llinars del Vallès des de l'any 2000, perquè diria que tot neix arran d'un viatge a Terra Santa.
Això neix arran d'un viatge a Terra Santa que, com tothom que hi hagi anat a Terra Santa, sap que és com viure l'Evangeli en directe.
No? Marca allò, eh?
Marca molt. La idea jo ja la tenia d'abans, però no veia que fos una possibilitat. Però ser allà, doncs, que em va donar una empenta molt gran per tirar-la endavant. I sí, amb un company del grup vam fer un buidatge molt gran dels evangelis, vam fer una primera versió que ens va sortir enorme, com totes les passions, i allà es va quedar en un calaix, perquè quin sentit tenia fer una passió com la que ja fa tothom, no? Uh-huh. I més endavant, el 98, vaig decidir capgirar-ho tot, fer realment una passió que fos diferent, i la vam estrenar l'any 2000, i des de llavors vam tenir 2 anys que no la vam poder fer, més l'any del confinament, però plenament consolidada, i bueno, portem ja des del 2000.
Ara ho dèiem, una passió, i ens ho deia Reyes, que es diferencia de les altres per 2 conceptes clau, que són la feminitat i l'austeritat. Per què decidiu fer-ho així?
Mira, jo sempre he tingut present que les dones se les ha maltractat una mica als evangelis i, per tant, volia que fossin més protagonistes. Mm-hmm. I volia que Maria i Maria Magdalena tinguessin més veu. Jo dic que és una passió femenina no només perquè surtin moltes dones, que surten moltes dones, i a totes els posem un nom. Hi ha Susana, hi ha Raquel, hi ha Míriam... Però el que sigui femenina és per la importància que es li dona als personatges. Maria i Maria Magdalena són narradores, són guies, són la sensibilitat femenina posada al servei de la passió. Elles expliquen què van viure, què van sentir, com va ser ser al costat de Jesús. O sigui, té molta força sentir a Maria dir què estava sentint quan crucificaven el seu fill. Això té una potència... I és aquí on es troba la feminitat de la Passió de Llinars. I pel que fa a l'austeritat, és... mira, nosaltres som un grup amateur, no som ni una fundació, ni estem darrere d'una entitat religiosa, ni és un petit grup amateur que decideix posar això en escena. Per tant, els mitjans no són gaires, no? I la imaginació és el que comença a brollar i dius, com la podem fer? Doncs sense res. Fem-la sense res i que la força recaigui en el que s'està dient i en la interpretació dels actors. Wow. O sigui, l'actor es troba molt despulladet. Penso que a l'escenari no hi ha res, sí que hi ha alguns elements que surten i entren. Si necessites una butaca, doncs necessites una butaca. Però no hi ha res, hi ha moments que no hi ha absolutament res. Sí que, a veure, una escenografia mínima hi ha una base de colors i una base també d'il·luminació. La música ajuda molt, però l'actor està sol. I per què això? Doncs perquè aquesta austeritat fa que la gent s'hi fixi en el missatge, que és el que a mi m'interessava com a autora. Jo el que volia és que la passió arribés a creients i no creients i que fos molt didàctica, que una persona que no té una relació directa amb la religió o que no és practicant pugui venir a veure la passió i entengui què està passant, i entengui tot què va succeir, no? Una persona no religiosa pot connectar amb la passió perquè realment el que s'explica és la nostra història, forma part de la nostra història, no ens ho podem treure de sobre, és així, i explica una història que és universal, perquè és un home just que el poder decideix assassinar-lo perquè qüestiona el seu poder, qüestiona l'autoritat. Uh-huh. I això continua passant, malauradament. I la gent pot connectar per aquesta part, i perquè Jesús defensava els més desafavorits, i aquesta part social, no, també es pot connectar per aquí. Penso que la passió és per tothom, creients i no creients, i aquesta era la idea originària. I
clar, Reyes, ara em deies, la passió és per creients i no creients, que ho compro absolutíssimament. Però en els assajos ja s'hi respira cert misticisme a l'hora d'assajar la passió?
A veure, jo tinc... a la passió hi ha gent practicant i la majoria no. Uh-huh. Però tothom és conscient de la història que està explicant i, per tant, es viuen moments preciosos i la gent... Sí, a veure, riem molt, ens ho passem molt bé, però quan toca posar-se seriós, allà s'hi respira molta espiritualitat. Mm. Tant creients com no creients s'emocionen, ploren i saben que el que estan explicant és important.
Esclar, si jo dic que ara mateix que la vostra passió és querigma, ara molta gent m'obrirà els ulls com taronges i dirà, què és això?
Jo també el vaig obrir quan m'ho van dir, eh? A mi un capellà em va dir, la vostra passió és querigmàtica. I jo vaig dir, no sé què vol dir això. I em va dir, querigma vol dir anunci. Quan vens a veure aquesta passió, tens la sensació que t'expliquen la història per primer cop. Mm-hmm. Per tant, vosaltres feu una passió en format primer anunci. I clar, això a nosaltres ens va... Va ser preciós que ens diguessin això, perquè era l'objectiu, no? Ser que gent, tant els que coneixien la història o estan implicats en la religió o són creients, notessin o sentissin paraules com per primera vegada, i els que no, doncs que fos realment per ells un primer anunci.
Ens parlaves de la música. Clar, mira quina música té la passió de Llinars. Ara parlàvem de l'austeritat de la representació, que vol posar èmfasi, ens deia Reyes, sobre el text, l'emoció dels actors i actrius, amb molt pocs decorats, una il·luminació amb pocs canvis, però, clar, el que sí que és significatiu és la música de David Gómez Comino, eh?
Sí.
És una barbaritat.
És preciosa. Sí, va ser un regal del cel.
Bé, millor dir.
Perquè David va venir a veure La Passió perquè sortia un alumne seu, que feia de Pilat, perquè David és director d'orquestra, també és director de corals, i un dels seus alumnes d'una coral, doncs, surt a La Passió, i ell va venir. I poc després vaig rebre una trucada que em deia, escolta, tu no em coneixes, tu no saps qui sóc jo, però jo vull posar la música a La Passió.
Boníssim.
Va ser boníssim. I vaig dir, doncs...
Doncs som-hi, no?
Som-hi. I, a veure, ell es va prendre el seu temps, i l'any 2021, que va ser l'any de, diguem-ne, com que el 2020 no es va poder fer, el 21 es va fer amb moltes restriccions, només amb 20 actors, que va ser... Vam aprendre moltíssim, perquè vam aprendre a fer adaptacions, a retallar, a enganxar, va ser fantàstic. En aquest sentit, vam aprendre. I vam dir, doncs, aquesta versió estranya de La Passió, que mai més no es tornarà a fer, doncs mereix una cosa especial. Per què no empenyem una mica el David que acabi la banda sonora? Mm. I la va acabar i es va estrenar l'any 2021. I ara jo ja no sé... Jo no sé veure La Passió amb altra música que no sigui aquesta.
Perquè quanta gent involucra cada any fer una passió com la de Llinars?
Mira, en comparació amb les altres passions, nosaltres som poquets. Però aquest any que sortim molts, perquè...
Hi ha ganes, aquest
any. Hi ha ganes, sí. Perquè l'any passat, penseu que l'any passat encara vam assajar amb mascareta, i el públic encara anava amb mascareta. Va ser just després que es van treure les mascaretes dels teatres. I molta gent encara tenia recança de tornar a participar-hi. I aquest any, doncs, entre els que no van participar durant 2 anys i ara volen participar, i els que s'han afegit, que han vingut a trucar a la porta a dir jo vull sortir a La Passió, aquest any som una 60.
Déu-n'hi-do.
Que tampoc està...
Déu-n'hi-do.
Sí, has de comptar també tota la gent que està darrere. I, però sí, una seixantena. Està molt bé.
Deixant parlar Reyes també del cartell d'enguany que ens aboca directament al Sant Sopar, a la Santa Cena.
Sí, sí, sí. Aquest any hem volgut fer un cartell simbòlic.
Molt simbòlic, exacte.
Sí. Durant un temps hem fet uns cartells molt més directes, que donaven molta importància a la frase, que és el títol de la passió, que es diu Veniu a mi, que és de l'inici d'un fragment de l'Evangeli de Marc. Donaven idea, donaven força a això, perquè hi havia un personatge que ens tenia la mà i volia estirar cap a dins, no? Però aquest any hem fet un canvi i posem el pa, el vi, però també posem el símbol del peix dels primers cristians. Que qui sàpiga de què va, doncs... és un cartell que s'ha de llegir, perquè hi hem posat un lema, que més que un lema jo dic que és un desig, no? Mm-hmm. El lema és te l'emportaràs a casa. Perquè el que volem és que la gent, quan surti de veure la passió, quan arribi a casa, quan estigui sopant o quan talli el pa, doncs pensi en nosaltres, pensi en el que li hem explicat, reflexioni d'alguna manera sobre la història i sobre el que a ell o a ella li ha tocat. No?
Una de les coses que em captiva més, Reyes, és com ho expliques tot amb emoció, eh?
És que m'emociono molt. És que per mi la passió és molt important, forma part de la meva vida. O sigui, hi ha uns mesos a l'any, des del gener fins a març, abril, que jo visc per la passió.
La passió de Llinars del Vallès, per cert, que la podem veure els dos caps de setmana, just abans de la Setmana Santa. Això està aquí, ja, és a tocar.
És a tocar, és aquest dissabte comencem i acabem, és dissabte 25, diumenge 26, dissabte 1... i diumenge 2.
Nervis?
Diumenge de Rams. Moltíssim, sempre. S'han de tenir nervis perquè t'empenyin i et facin sentir.
Va, que ens queden pocs minuts, Reyes, però clar, qui organitza tota aquesta passió, ens ho deies, no hi ha ningú darrere, tret de un grup de persones que els encanta el teatre i que van crear aquest grup de teatre, aquesta companyia teatral, Tiltall. Com neix tot plegat?
El Tiltall neix fa més molt... de 35 anys.
Sí, eh?
Sí, hem superat obstacles, hem superat el fet de ser pares, molts de nosaltres, i neix perquè volíem moure cultura al municipi. Fa 35 anys, no és com ara, que hi ha tantes entitats i tal. Uh-huh. Fa 35 anys sortíem d'un període fosc, no?, per entendre'ns, i vam muntar aquest grup, i fem moltes coses. Fem la passió, però al llarg de l'any fem també altres activitats i altres obres de teatre. Tenim grup de nens, grup de joves, anem fent i amb molta vida per endavant, espero.
I tant. Et volia preguntar per què la gent ha d'anar a veure la passió de Llinars, però t'ho preguntaré d'una manera diferent.
A veure.
Perquè m'agrada més saber quin és el moment en què la gent des del pati de butaques, i segur que hi ha un moment, perquè en totes les passions que he viscut sempre hi ha un moment en què passa, que la gent fa allò de... i que es corpen... i que s'atura la respiració i el temps en una sala de teatre. I això segur que us passa.
Sí, jo crec que hi ha molts moments, però un moment és el moment de la Pietà, per mi, i que per mi és molt important. És el moment en què Maria té Jesús als braços, per com és el text, per com és la imatge, sents que la gent aguanta la respiració. I sents com la gent plora.
Uau.
I ho sents des de l'escenari.
Per cert, que hem d'agrair a la companyia Tiltall, que ens han cedit dues entrades dobles per poder veure aquesta passió de Llinars. Només cal que entreu a les nostres xarxes socials, sobretot a Facebook, allà hi trobareu la manera de concursar i d'endur-se aquestes dues entrades dobles. Només Reyes Barragán, directora, actriu de La passió de Llinars, d'aquest Veniu a mi, moltíssimes gràcies per venir i explicar-nos-ho tot plegat amb aquesta emoció. Que vagi molt bé i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. M'ha encantat venir.
A mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina.
El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.